Ràdio Estel. El primer cafè. Edita i presenta Ignasi Miranda.
Dimecres 9 de maig de 2012. El govern català utilitzarà el Consell de Garanties Estatutàries per intentar aturar el que qualifica d'ofensiva recentralitzadora del govern espanyol. El portaveu Francesc Homs va dir ahir que la Generalitat vol defensar les competències pròpies davant de les últimes mesures de Mariano Rajoy. L'oposició d'Esquerres considera tèbia aquesta reacció, mentre el PP i Ciutadans la qualifiquen de pura gesticulació. Aquest anunci coincidia ahir amb l'enviament d'una carta del president de la Generalitat, el mateix Rajoy, on Artur Mas es queixa del greuge pels peatges. La ministra Ana Pastor va admetre ahir mateix aquest greuge i precisament avui el Parlament de Catalunya aprovarà una proposició de llei per demanar a l'Estat la creació d'un fons que permeti bonificar o rescatar alguns peatges. Els catalans, amb tot aquest panorama, tenim tot el dret a reclamar un tracte econòmic més just, més enllà d'ideologies i partidismes. També és bo que el govern català no esgoti mai aquest marge de diàleg que diu ara que s'està esgotant. Però mantenir l'entesa, amb Madrid i amb altres instàncies, i la recerca de solucions econòmiques i socials en aquests moments tan difícils, és el millor instrument polític, sens dubte, al servei de tots. Passa un minut i mig de les 8, salutacions de la Carolina Costa a la sotsedició, la Sara Cruz i el Joan Pinyol a la redacció, el David García a la producció i el Xavi Aguilar al control tècnic.
El primer cafè de Ràdio Estel, amb Ignasi Miranda i Carolina Costa.
Resumim en titulars en aquest dia d'Europa, 9 de maig, algunes de les notícies més importants de les últimes hores. El president del govern espanyol va negar ahir que el seu executiu ofegui Catalunya i va avisar Convergència i Unió que és moment de fer un esforç col·lectiu davant la situació econòmica adversa. Mariano Rajoy ho va assegurar en la sessió de control al Senat des d'on el portaveu nacionalista Jordi Vilajoana havia reivindicat el pacte fiscal per a Catalunya.
Bankia afronta un procés de reestructuració i sanejament després de la dimissió de Rodrigo Rato. Avui el substituirà Goyri Gozarri, mentre el govern espanyol preveu aprovar divendres noves mesures per exigir als bancs més provisions per respondre als préstecs.
La Generalitat ha anunciat que el proper curs introduirà la formació professional dual en alguns centres formatius. Els alumnes faran part de la formació dins de les empreses i amb un contracte a banda de l'aula. De moment, s'hi han implicat 9 centres, 29 empreses i més de 300 alumnes.
La cimera europea pel creixement es farà el pròxim 23 de maig, segons va dir ahir el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy. La reunió tindrà el format d'un sopar entre els líders dels 27.
I en esports, Carles Puyol es perdrà la final de la Copa del Rei el dia 25. El capità blaugrana serà sotmès a una artroscòpia al genoll dret i haurà d'estar 6 setmanes de baixa. D'altra banda, Atlètic de Bilbao i Atlètic de Madrid juguen avui a Bucarest la final de la Lliga Europa. La Generalitat ha donat llum verda a una bateria de mesures, com ara estudis, requeriments i peticions al Consell de Garanties Estatutàries per frenar el que considera una ofensiva recentralitzadora del govern espanyol.
Homs ha anunciat que el govern portarà al Consell de Garanties Estatutàries els darrers decrets de Rajoy sobre sanitat i educació que preveuen una tisorada de 10.000 milions d'euros a tot l'Estat. Francesc Homs també ha anunciat que encarregaran un informe a l'Institut d'Estudis Catalans perquè determini si hi ha duplicitats de la administració de l'Estat.
Que el que fem és un encàrrec formal a l'Institut d'Estudis Autonòmics perquè identifiqui totes aquestes duplicitats i fins a quin punt hi ha greix a l'Administració General de l'Estat i si realment el compromís del govern espanyol és en l'eliminació d'aquestes duplicitats, que comencin per ells mateixos, que feina tenen.
I les reaccions als anuncis del govern no s'han fet esperar. Escoltem Jaume Collboni del PSC, el popular Enric Millo del PP i Dolors Camats d'Iniciativa.
El que demanarem al govern de Catalunya és que faci una cosa molt senzilla, una cosa que ja està fent el Lehendakari, que és no aplicar aquells decrets que vulneren no només les competències del govern de Catalunya, sinó que ataquen el cor del nostre model social.
El govern de Convergència i Unió està en aquests moments instal·lat en la convicció de les seves pròpies mentides, instal·lat en una ficció delirant, que se la creu, i pretén que tota la resta dels catalans se la creguin.
El portaveu del govern ja comença a semblar Pere i el llop, perquè de tan amenaçar, tan amenaçar, ja comença a no creure-se'l ningú.
El Parlament de Catalunya, mentrestant, té previst aprovar avui una proposició de llei per a la creació d'un fons estatal per al rescat de peatges.
El que es planteja és que l'impost de societats i l'IVA que paguen les empreses concessionàries serveixi per crear un fons destinat a suprimir o bonificar alguns peatges. La ministra de Foment, Ana Pastor, ha admès que els catalans suporten un cost excessiu en peatges, encara que ha afegit que proporcionalment la Rioja o Galícia en tenen més.
El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va negar ahir que el seu executiu estigui ofegant Catalunya.
Rajoy avisa Convergència i Unió que és moment de fer un esforç col·lectiu davant la situació econòmica adversa. Rajoy ho ha assegurat en la sessió de control al Senat, des d'on el portaveu parlamentari de Convergència a la Cambra, Jordi Vilajoana, ha reivindicat el pacte fiscal per a Catalunya.
Arriba la formació professional dual en alguns centres formatius. Els alumnes, segons va anunciar ahir la consellera Irene Rigau, faran el curs vinent una part d'aquesta formació dins de les empreses i amb un contracte a banda de l'aula.
Els alumnes de segon curs ja entrarien a treballar a una empresa a través d'un contracte o una beca salari.
Estem parlant, doncs, de nois que cobraran a través d'un contracte o d'una beca salari mentre també vagin estudiant i aprenent sobre allò que han d'estudiar. L'empresa assumeix protagonisme formatiu. Si haguéssim de reduir una frase, seria aquesta. No només rep estudiants per fer pràctiques, sinó també esdevé institució que s'implica en la formació.
Fins ara, un total de 29 empreses tindran convenis per al curs 2012-2013 per impartir aquesta FP dual.
Una de cada tres escoles bressol municipals convocades a una vaga aquests tres dies, des d'ahir i fins demà, estan seguint la convocatòria.
Els mestres demanen al consistori que retiri el projecte d'externalització de les escoles bressol, l'augment de ràtios i la reducció de les hores de suport. Després d'aquest informatiu, entrevistarem Xavier Vilanova, portaveu de la coordinadora obrera sindical, un dels col·lectius que secunden la vaga.
Un altre nom propi de l'actualitat política, el de Joan Laporta, que ha anunciat que es presentarà novament a les properes eleccions al Parlament, tant si és en solitari com si és en coalició amb Convergència i Unió.
Laporta veu una oportunitat perfecta per impulsar una coalició del catalanisme polític que inclogués Democràcia Catalana, Esquerra i Convergència i així poder superar els 90 diputats.
La Seguretat Social ha detectat més de 1.000 empreses fictícies, sobretot en la construcció i la missatgeria a Barcelona.
A les comarques de Barcelona, com dèiem, hi ha almenys de 1.000 empreses fictícies que s'utilitzen per defraudar la Seguretat Social i que sumen uns 10.000 treballadors. Des del mes de setembre passat s'han trobat 211 empreses fictícies on constaven uns 4.000 treballadors.
Durant el primer trimestre d'aquest any, els homicidis han crescut d'un 33% a Catalunya.
Això és el doble del que han pujat al conjunt de l'Estat, on hi ha hagut un 16,3% més que el mateix període de l'any anterior. I és que a Catalunya se n'han registrat 24 per demarcacions. Els homicidis i assassinats consumats es concentren a les comarques barcelonines.
I el Partit dels Socialistes de Catalunya a la ciutat de Barcelona ha presentat una nova proposta alternativa per a la remodelació de la plaça de les Glòries.
El nou projecte mantindria el trànsit en superfície, descartant de moment la creació de cap túnel i reduint el cost total del projecte. La proposta preveu l'enderrocament de l'actual anell viari i el manteniment del trànsit en superfície a través de la Gran Via.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Continuem amb el resum de l'actualitat. José Ignacio Goirigolzarri assumirà avui la presidència de Bankia i la seva matriu BFA durant la reunió del Consell d'Administració d'aquestes entitats. Fonts properes a aquests òrgans de govern han informat que els consellers acceptaran la dimissió de Rodrigo Rato.
Aquest pas s'esperava per divendres, però finalment s'ha avançat. L'ex número 2 del BBVA assumirà el càrrec dos dies després que Rodrigo Rato va anunciar que dimitia perquè considerava que era el més convenient. El mateix Rato va suggerir que Goirigolzarri el rellevés en el càrrec. El canvi arriba en un moment complicat per al banc, que s'ha desplomat a la borsa a conseqüència dels canvis i també la incertesa sobre el rescat de l'entitat.
El ministre d'Economia, Luis de Guindos, va negar ahir que hagi rescatat Bankia i ha difós un missatge de tranquil·litat al seu seus clients.
El govern espanyol té previst aprovar aquest divendres mateix noves mesures per exigir als bancs més provisions que permetin garantir els crèdits considerats no dubtosos. Es tracta d'un nou capítol del pla de sanejament dels actius immobiliaris del sector bancari espanyol que superaria els 75.000 milions d'euros.
La persistència de la crisi i les polítiques de contenció del dèficit del govern espanyol erosionen l'avantatge que el PP portava sobre el PSOE, segons el baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques.
L'enquesta del CIS del mes d'abril conclou que el PSOE retalla distància amb el PP en estimació de vot i ara ja està a 11 punts. Així, els socialistes han recuperat 1,6 punts en estimació de vot, que se situa al 29,6%, mentre que els populars han perdut 1,9 punts de suport respecte al baròmetre anterior del mes de gener i es queden en el 40,6%.
Una dada significativa d'aquest estudi és també que tots els ministres del govern i la majoria dels dirigents polítics suspenen. La més valorada és la presidenta d'Unió Progrés i Democràcia, Rosa Díez, i Alfredo Pérez Rubalcaba supera en puntuació el president Mariano Rajoy. D'altra banda, a Euskadi, el lehendakari Patxi López anuncia que no convocarà eleccions anticipades malgrat la ruptura del pacte amb el PP, que l'obliga a esgotar la legislatura amb minoria. López va recordar ahir al PP que només ell té la possibilitat de dissoldre el Parlament.
López ho va dir l'endemà que el president del PP basc, Antonio Basagoiti, va anunciar que donava per trencat el pacte de govern amb els socialistes bascos i va demanar al lehendakari un avançament electoral. Abans de la compareixença del lehendakari, el portaveu dels socialistes bascos, José Antonio Pastor, ja havia insinuat que no hi hauria avançament electoral i recordava que Ibarretxe va governar en minoria durant 10 anys. Segons el PSE, els populars bascos han trencat l'entesa perquè tenen vertigen electoral.
El president del Tribunal Suprem, Carlos Díbar, s'enfronta a una acusació de malversació de fons públics per haver pagat sopars i estades en un hotel de luxe de Marbella amb diners del Tribunal Suprem.
La denúncia l'ha fet el vocal del Consell General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez. Segons el diari El País, José Manuel Gómez Benítez acusa Carlos Díbar d'haver pagat en fons públics per un valor d'uns 6.000 euros, almenys 6 caps de setmana d'hotel a Puerto Banús, a Marbella, a més de diversos sopars per a dues persones, tot plegat sense relació amb activitats vinculades al càrrec. Els desplaçaments també haurien suposat la despesa dels serveis de seguretat amb un import d'uns 27.000 euros.
I Anton Reixa és des d'ahir el nou president de la Societat General d'Autors i Editors, l'SGAE. La nova junta directiva de l'entitat l'ha escollit per 24 vots a favor.
L'altre candidat, José Luis Fernández Sastrón, ha aconseguit 11 suports i dos membres de la junta han votat en blanc. Escriptor, músic, director i productor de cinema, Reixa, de 55 anys, té el repte de superar la polèmica gestió d'Eduardo Teddy Bautista a l'SGAE.
Dos minuts i mig i serà un quart de nou. En plana internacional, el president electe de França, François Hollande, i el sortit Nicolas Sarkozy van coincidir ahir a l'Arc del Triomf de París en el 67è aniversari de l'armistici de la Segona Guerra Mundial.
Tots dos han homenatjat conjuntament els caiguts en el conflicte i han fet uns instants de silenci davant la tomba del soldat desconegut. Tant Sarkozy com Hollande han signat en el llibre d'or del monument el conservador amb el títol de president de la República i el socialista amb l'única menció de senyor François Hollande. És la primera imatge que protagonitzen junts des de les eleccions de diumenge passat, que el candidat socialista va guanyar, recordem, amb un 51,62% dels vots.
Després dels fracassos en el primer intent de formar govern a Grècia, ara és la segona formació del Parlament, sorgida de les eleccions de diumenge, la que intentarà formar aquest executiu.
El líder de la conservadora Nova Democràcia, Antonis Samaras, no ha pogut reunir suports de la resta de forces polítiques sorgides dels comicis. Per això, aquest dimarts mateix, el president de la República Grega ha encarregat al líder de la segona força política, el jove d'Esquerra Radical, Alexis Tsipras, la formació d'un govern de coalició. És la conseqüència d'un Parlament molt fragmentat, que fa preveure força inestabilitat o fins i tot eleccions anticipades al mes de juny.
I els caps d'estat i de govern de la Unió Europea celebraran una cimera informal el dia 23 d'aquest mes de maig per discutir una agenda de creixement econòmic, segons va informar ahir el president del Consell Europeu, Herman Van Rompuy. La reunió tindrà un format de sopar entre els líders dels 27 i serà la primera trobada oficial per al nou president francès, François Hollande, que prendrà possessió la setmana vinent, concretament dimarts.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Esports, Carles Puyol es perdrà la final de la Copa del Rei el dia 25. El capità blaugrana serà sotmès a una artroscòpia del genoll dret i haurà d'estar 6 setmanes de baixa.
El defensa blaugrana va acabar el partit de dissabte davant l'Espanyol amb molèsties al genoll dret i després de les proves complementàries realitzades, des del club han informat que han decidit sotmetre el jugador a una artroscòpia el proper dissabte dirigida pel doctor Ramon Cugat. El temps aproximat de baixa serà al voltant de 6 setmanes, per la qual cosa es perdrà la final de la Copa del Rei i també probablement l'Eurocopa.
El Barça, lògicament sense Pujol, va tornar ahir a la feina per preparar el partit intranscendent d'aquest dissabte al camp del Betis, l'últim de la Lliga.
I Pep Guardiola vol que els jugadors mantinguin el to per arribar en bones condicions a la final de Copa del dia 25. Piqué i Cuenca, que ja han rebut l'alta mèdica, van treballar amb la resta del grup.
I avui Atlètic de Madrid i Atlètic de Bilbao jugaran la final de la Lliga Europa a Bucarest, un títol que els matalassers ja van aixecar ara fa 2 anys, al contrari que els bascos, que no guanyen cap títol des de fa molts anys. L'última final que van disputar va ser el 1977.
I per cert, que l'Atlètic de Bilbao també viu pendent del seu entrenador, Marcelo Bielsa, que encara no ha confirmat la seva continuïtat al club basc la pròxima temporada.
I quan encara falta una jornada per acabar-se la Lliga Espanyola, l'Espanyol ja es comença a parlar dels canvis que hi haurà a l'equip.
Hi ha diversos jugadors que tenen oberta la porta de sortida, es parla d'entre 6 i 8, el problema serà trobar la fórmula que permeti cobrir els forats amb garanties sense necessitat de fer una despesa econòmica considerable. Pandiani dirà adéu, igual que Javi Márquez i que Romaric, com la majoria de jugadors cedits. Vladi Baix encara té alguna opció de quedar-se, però Coutinho i Didac tornaran segur cap a Itàlia.
I l'entrenador del Barça Riga, el Xavi Pascual, s'ha mostrat optimista sobre les opcions que té el seu equip a la Final Four de l'Eurolliga, que es començarà a disputar divendres a Istanbul.
Atenció, Panathinaikos, CSKA de Moscou i Olympiakos, el rival dels blaugranes en semifinals, seran els altres 3 equips que saltaran al parquet del Cinenet de Marena a la recerca del títol. Els blaugranes arriben a la Final Four sense problemes físics, amb confiança i amb 13 victòries consecutives i amb el cap centrat en la semifinal de divendres contra l'Olympiakos.
El primer cafè de Ràdio Estel. La informació més propera.
Completem el nostre informatiu. El govern espanyol ha afirmat que no té la intenció de fer pagar impost de béns immobles als edificis de l'Església Catòlica. Ho va dir ahir el director de Cooperació Jurídica i Relacions amb les Confessions, Ángel Llorente, que insisteix que no es modificaran els acords amb la Santa Seu en aquest aspecte. Tant Esquerra Unida com alguns ajuntaments espanyols havien proposat en les últimes setmanes que els edificis de l'Església paguessin aquest impost, l'IBI. Des de l'executiu recorden que aquesta exempció s'aplica als edificis de totes les confessions religioses i també a les dependències de les ONGs. El govern espanyol explica que no es tracta d'un privilegi, en aquest cas de l'Església, sinó que no es paga l'IBI en virtut de la llei de mecenatge de l'any 2002.
Diverses organitzacions cristianes tornen a convocar el Premi Periodístic Joan Gomis per premiar tots aquells treballs a favor de la pau i el compromís social. Entre les entitats que col·laboren en aquest premi hi ha Cristianisme i Justícia, Justícia i Pau i les revistes Foc Nou i El Ciervo. Enguany ja és la 7ª vegada que es convoca aquest premi, que pretén recordar la figura del periodista cristià Joan Gomis, que va ser president de Justícia i Pau de Barcelona i també d'Espanya entre els anys 1976 i el 2001, quan va morir. En l'edició de l'any passat va guanyar el premi el periodista basc Ander Izaguirre per 3 reportatges que il·lustren casos de desigualtat social.
I acabem parlant d'un programa d'aquesta casa de Ràdio Estel, .org. El felicitem perquè ha estat guardonat amb el Premi de Ràdio Associació de Catalunya a la millor proposta d'innovació, segons es va donar a conèixer ahir al matí. .org és un espai realitzat i presentat per Joan Ortiz i s'emet de dilluns a les 8 del vespre i a la mitjanit. El .org és un programa que aposta decididament pel canvi social a partir de la participació directa de la ciutadania. Passen 3 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Rajoy prova de rescatar Bankia sense intervenció. El Periódico, el jutge rastreja correus ocults d'Urdangarín, una revelació sobre el cas Nós. El Punt Avui, primer el Pla A, referint-se a l'estratègia del govern català per combatre la recentralització de l'executiu espanyol. I el diari Ara titula Xoc Mas Rajoy, Mas recorre al Consell de Garanties abans d'anar al Constitucional.
Repassem altres portades. Comencem pel diari El País, que titula Els entrebancs de l'auditor forçaran la irrupció de l'Estat a Bankia. El Mundo, Mas pretén fiscalitzar les inversions a tota Espanya. ABC, amb una fotografia de Rajoy, i el PP guanyaria 11 punts d'avantatge malgrat la reforma sobre l'enquesta del CIS. I La Razón, avís d'intervenció.
Fet aquest repàs, una petita pausa de seguida als serveis i després entrevistarem un dels qui secunden aquesta vaga de la qual parlàvem abans a les escoles Bressol de Barcelona. Concretament conversarem amb el portaveu del sindicat COS que dona suport a aquesta vaga, Xavier Vilanova.
A partir del dilluns 14, Ràdio Estel regala 150 entrades per assistir a la cloenda de l'Atri dels Gentils a la Basílica de la Sagrada Família del divendres 18 a 8:15 de la tarda, amb l'actuació, entre d'altres, de la soprano Montserrat Cavaller. Només has de passar per Ràdio Estel, al carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona i recollir la teva entrada. Recorda-ho, a partir del dilluns 14, 150 entrades per la cloenda de l'Atri dels Gentils. Vine a buscar la teva abans que s'acabin. Més enllà dels obstacles, la vida comença cada dia de cap i de nou. De cap i de nou, un programa per parlar de salut mental i creixement personal. Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dijous a la mitjanit.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros, rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I ajuda l'Església necessitada, enviaran nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda l'Església necessitada. www.ain-es.org.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Passen 6 minuts d'un quart de nou, informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora parlem d'aturades, en principi, habituals en aquesta xarxa viària més propera a Barcelona, sense grans incidències. Sí que hi ha retencions intermitents a la C-17, aquí a la zona de Mollet, o més endavant, a Montcada i Reixac, sempre d'entrada a Barcelona. C-58, els vehicles s'aturen, tram de Badia per venir cap a la ciutat comtal. També de sortida, ara hi ha força trànsit en aquesta C-58 entre Torre Baró i Ripollet. A l'extrem sud, aturades que toquen, d'entrada a Barcelona, vies com la B-23, Autovia 2 o autopista del Garraf. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies. Connectem amb Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Des de Transmet, en aquests moments podem parlar de normalitat. No hi ha incidències, així ho indiquen els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. No obstant, atenció en advertir els usuaris de ferrocarrils de la Generalitat que els sindicats han convocat aturades a les línies metropolitanes Barcelona-Vallès i Llobregat-Anoia. És previst que les aturades s'iniciïn a les 10 de la nit d'avui dimecres i es mantinguin fins a les 10 de la nit del proper divendres. El Departament d'Empresa i Ocupació ha establert uns serveis mínims del 50% en hora punta. De moment és tot des de Transmet. Bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
Previsió crònica des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bon dia.
Bon dia. Hem començat avui la jornada amb alguns núvols baixos i boires a punts del nord-est de Catalunya. A la resta del país, en conjunt, predomina el cel serè o molt poc ennuvolat. En general, hem d'esperar que aquests núvols baixos i boires tinguin tendència a trencar-se al llarg del matí i el cel, en conjunt, quedarà serè o molt poc ennuvolat. Però això sí, de cara a la tarda o hores centrals del dia, a punts de muntanya hem d'esperar que es desenvolupin nuvolades que puguin deixar el cel puntualment entremig i molt ennuvolat i fins i tot ens podrien deixar algun ruixat dispers d'intensitat entre feble i moderada a punts del Pirineu, Prepirineu o prelitoral, localment fins i tot acompanyats de tempesta. Seran destacables també novament les temperatures que continuaran en ascens i és que ahir ja a punts de la Vall de l'Ebre es van assolir màximes d'uns 28 o 29 graus de temperatura i avui continuarem amb aquest ascens, tindrem un ambient càlid durant les hores centrals del dia a molts punts de Catalunya. Ambient càlid que es mantindrà al llarg de la setmana, amb màximes que arribaran a superar els 30 graus de temperatura. Pel que fa a demà dijous, doncs ens espera una jornada molt tranquil·la, amb predomini del sol, això sí, novament amb el creixement de nuvolades a punts de muntanya al llarg de les hores centrals del dia i també amb la presència d'alguna boira o boirina o alguns intervals de núvols baixos de forma molt local a punts de la costa durant les primeres hores del matí de demà. Com dèiem, les temperatures es mantindran a l'alça i pel que fa al vent, tant avui com demà tendirà a imposar-se el vent de component sud al centre de la jornada. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafè. A Bracafè torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafè. Trobareu Bracafè a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. El primer cafè de Ràdio Estel, una mirada propera a la realitat.
Tant ahir com avui i demà hi ha una vaga convocada a les escoles bressol municipals de Barcelona. De moment, pel que sabem, un de cada tres centres estan seguint aquesta vaga. Els mestres demanen al consistori que retiri el projecte d'externalització de les escoles bressol, així com l'augment de ràtios i la reducció de les hores de suport. Avui parlem amb Xavier Vilanova, que és portaveu representant a Barcelona de la Coordinadora Obrera Sindical, un dels col·lectius que secunden aquesta vaga. Senyor Xavier Vilanova, bon dia.
Hola, bon dia. Bé, voldria fer un petit incís. Nosaltres, des de la Coordinadora Obrera Sindical, el que fem és donar suport a la vaga,
sí.
Però la vaga està convocada per l'Assemblea del Col·lectiu de Mestres d'Escola Bressol Municipals.
Sí, sí, ho sabem, i per tant, vostès són un dels qui secunden, dels qui segueixen aquesta vaga. Gràcies, de tota manera, sí. per l'aclariment. Bé, s'afronta el que és aquesta vaga, el seu seguiment i els fruits que pot donar? Per què s'ha convocat?
Bé, s'ha convocat per en rebuig d'aquestes tres mesures que vol imposar l'Ajuntament, com ha comentat molt bé vostè. Són tres mesures doncs, que el col·lectiu de mestres han anat protestant en contra d'elles, s'han anat mobilitzant, han recollit firmes, han fet concentracions, etc. i no han rebut cap resposta per part de l'Ajuntament, no han estat disposats a dialogar l'Ajuntament, i doncs el col·lectiu de mestres ha entès que la vaga era doncs una eina important doncs per confrontar amb aquestes tres mesures que s'entén que precaritzaran el model que representa l'escola bressol i especialment també l'atenció als infants.
Els infants, pel que fa a la ràtio per professor i per aula, com quedarà amb aquesta proposta de l'Ajuntament? Com estava ara i com pot quedar amb aquestes mesures?
Bé, en el que serien lactants passarien de 7 a 8 infants per aula, en caminants que és d'1 a 2 anys passarien de 10 a 13 i en grans que seria de 2 a 3 anys passarien de 18 a 20. No? És important entendre que a l'escola bressol doncs, es fa una atenció personalitzada als infants i que per tant doncs, això perjudica el que és un dels sentits de l'escola bressol.
I el tema de l'externalització és, suposo, una mesura de l'Ajuntament per estalviar diners. Com la vol fer l'Ajuntament, aquesta externalització?
Doncs bé, per l'any que ve es privatitzarien tres escoles, dos del barri de Gràcia i una del barri del Clot, i ja començaria l'any que ve en entrar en privatització. Són escoles noves que ja sortirien com amb gestió privada, no? Uh-huh. Llavors, clar, en principi l'Ajuntament diu que és per estalviar diners, cal tenir en compte que l'Ajuntament de Barcelona és un dels ajuntaments que en principi no té dèficit econòmic i, bueno, clar, es diu per estalviar diners, però ahir veiem una mesura doncs, que el govern espanyol possiblement donarà 10.000 milions d'euros amb un banc, que si no m'equivoco és Bankia, vull dir, i els traurà d'educació i sanitat, vull dir que pel que pel que interessa sí que hi ha diners i per altres coses no, no? Quan parlem d'educació o sanitat estem parlant de persones, estem parlant de vides humanes i a mi em sembla criminal que es donin diners a entitats financeres i per això no s'hagin de... per això sempre hi ha diners.
Per acabar, senyor Xavier Vilanova, responsable de la Coordinadora Obrera Sindical, un dels grups que dona suport a aquesta vaga convocada pel col·lectiu de mestres de les escoles Bressol de Barcelona, creuen que després d'aquests dies d'aturada, encara que no sigui total aquesta vaga pel que fa al seu seguiment, pot obrir-se un diàleg, pot haver-hi canvis en els projectes municipals a Barcelona?
Bé, jo espero que sí, que l'Ajuntament doncs es replantegi la seva situació. I com a mínim doncs, el que s'està fent és conscienciar una mica la societat. No? Vostès avui estan fent una entrevista, s'està donant a conèixer també l'escola Bressol, que a vegades és un sector, a vegades es parla molt d'educació i no es parla tant del que és l'escola Bressol, dels valors pedagògics que té, i esperem que bueno, la vaga de moment està sortint prou bé. Hi havia 30 escoles que estaven escrites en aquesta vaga. I bé, la vaga sempre històricament doncs, ha sigut un aire important, no? La jornada de 8 hores laborals que avui dia tenim es va aconseguir a través d'una vaga i tots els serveis públics, dels drets laborals com les vacances, etc., s'han anat aconseguint mitjançant doncs les mobilitzacions. Llavors esperem que també l'escola Bressol, que és un sector molt important per la societat, no? Perquè parlem de l'atenció al desenvolupament dels infants, esperem doncs, que l'Ajuntament es replantegi la seva situació. Moltes o com a mínim estigui obert al diàleg.
Moltes gràcies, senyor Xavier Vilanova, responsable a Barcelona de la Coordinadora Obrera Sindical, un dels col·lectius que secunden la vaga dels mestres d'escoles Bressol a Barcelona, convocada aquests 3 dies, fins demà concretament. Bon dia i que vagi bé. Fins una altra.
Bon dia, moltes gràcies a vostès.
Passejar un minut de 8:45, titulars i després la tertúlia d'actualitat.
Hola, molt bon dia. L'auditoria tradicional de Bankia Deloitte ha detectat que les comptes del 2011 en la matriu del grup estan inflades. D'altra banda, Ignacio Gorigolzarri assumirà avui la presidència de Bankia i també la seva matriu. El Parlament de Catalunya té previst aprovar avui una proposició de llei per a la creació d'un fons estatal per al rescat dels peatges. El que es planteja és que l'impost de societats i l'IVA que paguen les empreses concessionàries serveixi per crear un fons destinat a suprimir o bonificar alguns peatges. Una trentena del centenar d'escoles bressols municipals de Barcelona fan vaga aquests dies. Els mestres demanen al consistori que retiri el projecte d'externalització de les escoles bressol, l'augment de ràtios i la reducció de les hores de suport. I en esports, Atlètic de Madrid i Atlètic de Club de Bilbao juguen avui la final de la Lliga Europa a Bucarest. Els matalassers arriben amb la baixa de Thiago i l'equip de Marcelo Bielsa també pot comptar amb el seu golejador de referència, Fernando Llorente, si bé Iker Muniain encara arrossega problemes musculars. Fins aquí les notícies. Tornem a més informació a les 9.
Cada dimecres, al primer cafè, a 9:15 del matí, expliquem la salut de la manera més natural. Naturalment, Doctor Pros, l'espai per conèixer les teràpies més naturals per les dolències d'avui dia. Tot amb l'experiència del Doctor Pros i el patrocini de Laboratoris Quinton. Naturalment, Doctor Pros, cada dimecres a 9:15 del matí, al primer cafè de Ràdio Estel. A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Herois del Titanic, la història dels sacerdots que van morir en el tràgic naufragi. Recorda-ho, cada setmana a Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi trucant al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Potser no penses en comprar-te una rentadora, però si fins al 15 de maig al Corte Inglés tens un 10% de regal en rentadores i assecadores i aconsegueixes una rentadora Bosch de 7 quilos per 42 en 33 euros al mes en 12 quotes sense interessos, més 49 en 90 euros de regal...
Te l'emportes?
Me l'emporto.
100% finançament. Al Corte Inglés. Consulta les condicions de finançament a la botiga.
El primer cafè de Ràdio Estel. Connectats a l'actualitat des de primera hora.
Passen 4 minuts de 8:45. Ara començarem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Abans us anunciem que tenim 3 entrades dobles per sortejar. Són entrades per al concert Gran Gala Bach amb l'orquestra de cambra Brussels Virtuosi. El concert serà aquest diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori de Barcelona i si voleu alguna d'aquestes entrades dobles gratuïtes, l'únic que heu de fer és entrar en el nostre web www.radioestel.cat. En el nostre web us inscriviu i entrareu en els sorteig que farem els propers dies aquí en el primer cafè de Ràdio Estel. Concert Gran Gala Bach amb l'orquestra de cambra Brussels Virtuosi i amb el flautista Marc Grouvels com a solista a les 7 de la tarda aquest diumenge a l'Auditori de Barcelona. Si entreu a radioestel.cat tindreu la possibilitat d'entrar en el sorteig d'una de les 3 entrades dobles que sortegem per aquest concert. Saludem els que informen part avui de la taula de la tertúlia. Tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona l'advocat penalista Lluís Batlló. Bon dia, senyor Batlló.
Hola, molt bon dia.
I des de l'estudi del Bisbat de Girona ens acompanya en aquesta ocasió Josep López de Lerma, que és també advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats. Senyor López de Lerma, molt bon dia.
Molt bon dia.
El govern català diu que utilitzarà el Consell de Garanties Estatutàries dins una bateria de mesures per intentar aturar el que qualifica d'ofensiva recentralitzadora del govern espanyol. Algunes mesures en diferents àmbits el govern català considera que envaeixen competències. Tot això forma part una mica d'algunes tensions actuals en l'escenari polític. I bé, quina impressió tenen d'això, senyors? Qui vol començar? Senyor López de Lerma, per exemple, o senyor Batlló?
Sí, sí,
sí, endavant.
Com vulguin. A veure, em sembla d'un grau d'estupidesa enorme el que el govern espanyol, el govern català, perdó, per afrontar el que s'anomena una recentralització de l'Estat, que jo encara avui no la veig, encara avui no la veig, aquest matí encara he consultat la Constitució i veig que és la mateixa que ahir, encarregui dictàmens. És una cosa vergonyosa, és dir, és una vergonya de país, aquest. Un dictamen per fer què? Perquè si s'escau algun dia es veu una decisió en el Consell de Ministres, etc. Jo no sé, això de plantar cara, que tant li encanta dir en el Quico Homs, el portaveu del govern, si el plantar cara es converteix en fer dictàmens, la veritat és de que val més que pleguin i se'n vagin. No ho entenc, és que francament no ho entenc.
O sigui que creu que no és el moment, en tot cas, de fer-ho, perquè creu que encara no s'ha produït.
És que no s'ha produït. Aquí estem amb una dialèctica absolutament mancada de fonament, en el que sí que s'està preparant els tambors per anar, diguem-ne, a unes eleccions anticipades l'any vinent, en el que l'estratègia passa pel següent. Primer, s'està observant que a tota Europa aquell que governa perd les eleccions, sí. Perill, podríem perdre les eleccions CiU aquí a Catalunya per les retallades, per aquest difús però profund emprenyament, entre cometes, si se'm permet l'expressió, que existeix a la societat, aleshores intentem tapar tot això, que és la revolta de la classe mitjana, perquè no existeix ascensor social, a través d'una batalla constant, dialèctica, sense fonament, avui per avui, contra Madrid. I aleshores, bueno, anirem en aquestes eleccions plantejant aquesta com sempre, plantejant la dialèctica Catalunya-Madrid, però de moment Madrid el que està dient, escolti, siguem tots corresponsables perquè, com va dir l'altre dia el president Rajoy, d'una altra manera, no ens interessa ningú repartir-nos la misèria, no? I per tant, bueno, escolti, jo respondre alguna cosa que Madrid està insinuant, estan dient alguns ministres, en no poca contradicció, a través d'encàrrecs, diguem-ne, de dictàmens a òrgans que depenen de l'executiu o depenen del Parlament, és fer-nos trampes jugant al solitari.
Bé, doncs parlarem més d'això, perquè vostè creu que pot haver-hi eleccions anticipades a Catalunya fàcilment l'any vinent.
Sí, jo crec que...
És una proposta que hi és, d'alguna manera, no? Com a possibilitat.
Jo crec que està sobre la taula, que està en la ruta que l'altre dia, d'una manera no precisa, però prou clara, va anunciar el president Mas... I jo crec que anem cap aquí, perquè entre altres coses, és clar, a veure, si mirem l'escenari polític català, els socialistes estan, diguem-ne, amortitzats i diluïts, és a dir, no existeixen, simplement no existeixen.
Tindríem poques possibilitats de guanyar, vaja.
Sí, és que no tenim, en aquest país no existeix oposició. Esquerra Republicana l'única cosa que vol és abraçar-se a Ciu per no quedar novament a l'infern, per entendre-se. Iniciativa per Catalunya fa la seva, sap el seu sostre, s'aprofita d'errors dels altres, i el PP és l'únic que aspira, i jo crec que, bueno, que aspira, diguem-ne, amb realisme, millorar posicions.
Bé, s'acaba d'incorporar a la tertúlia Josep Maria Canyelles, portaveu de Responsabilitat Global. Bon dia, senyor Canyelles. Lluís Batlló, endavant.
Sí,
després,
a veure, jo arrelo una mica del que deia en Josep.
Sí, penso... molt crític, amb l'ofensiva
sí,
del govern català.
Bueno, és que realment el govern català, en concret, aquest que tenim ara de Ciu, sí que és veritat que sempre està lluitant pels seus interessos, pels interessos de, no, del país nostre, d'una manera una mica feble, no? Però el que sí que, més enllà de tot això que comentava en Josep, que els dictàmens no són la manera de veure si és possible una cosa, perquè està clar que la Constitució diu el que diu, i així, això és així, no? El que sí que s'està replantejant és, donat la crisi, un replantejament de les comunitats autònomes, perquè si parlem de les retallades en educació, parlem de les retallades en sanitat, independentment ara del sentit nostre com a nació, el que està clar és que econòmicament les comunitats autònomes surten cares, perquè hi ha dobles parlaments, hi ha dobles executius, hi ha competències que a vegades es solapen d'una manera poc coordinada. I sí que és veritat que jo abogaria, diguéssim, independentment, ja dic, del meu sentit nacional com a català, per reestructurar això, potser no en les comunitats autònomes històriques, que denominem històriques, inclús altres que no són tan històriques com Andalusia tenen un sentit, que el fet de que tot això pugui existir pues, a comunitats autònomes com a Múrcia, com a Madrid,
La Rioja,
etcètera, no? I jo crec que això sí que és bo replantejar-ho, perquè ara, si parlem de diners, per mi, per molt greu que sigui, és més important retallar en comunitats autònomes i el que això suposa que en sanitat i educació, que són els pilars de l'estat del benestar.
Senyor Canyelles.
Sí, el tema és delicat i no és senzilla la postura que ha de tenir el govern català. Jo trobo raonable que es facin les vies, com pugui ser tribunals diversos, trobo lògic que es faci, però evidentment aquesta no és una solució... És a dir, està bé i s'ha de fer, però evidentment la resposta al que es pugui interposar davant dels tribunals doncs se'n va a 3 o 4 anys, no? Per tant, i per tant és una resposta feble, tot i que necessària. Jo crec que la resposta més contundent, allò que s'ha anunciat com el xoc de trens, sí que el govern ho té previst i sí que segurament acabarà passant i sí que segur que hi haurà eleccions anticipades, però en aquí penso que el gran tema és quina pot ser la fortalesa i la capacitat d'unió per part de la societat civil. Ja no parlo dels partits polítics, parlo de la societat civil, no? I en aquest sentit, per exemple, doncs, ahir mateix l'editorial del Centre d'Estudis Jordi Pujol, doncs, el president Pujol doncs, es referia precisament a això d'aquí, doncs, a la importància o la necessitat que els empresaris en aquest moment doncs, no optin per fórmules de dir, bueno, doncs mira, si hi ha inversions, encara que les faci l'Estat directament, doncs ja està bé. No, escolti'm, aquí doncs, la Generalitat ha de tenir una fortalesa i, per tant, penso que aquest és el gran tema de cara a quin és el posicionament o la major fortalesa o feblesa que pot tenir el govern català.
Precisament aprofitem aquesta referència a l'expresident Jordi Pujol per anunciar que demà, en directe, una mica abans de 2:15 al matí tindrem Jordi Pujol, president, expresident de la Generalitat. El tindrem demà a aquesta hora al programa El Primer Cafè de Ràdio Estel. Més comentaris sobre això, senyor López de Lerma, senyor Batlló?
No, jo, a veure, en Lluís Batlló, jo estic d'acord absolutament el que ha expressat, que és una racionalització de l'actual estat de les autonomies en la línia que ell apuntava i amb els exemples que ell ha esmentat. El que sí que és cert aquí és que ha crescut molt, moltíssim, l'administració. Amb la seva autonomia hi ha anat també la capacitat d'endeutament, amb la qual cosa la capacitat d'endeutament que tenia l'Estat i les entitats locals, ara també l'ha tinguda, i molt, massa, les comunitats autònomes, i per tant això s'ha de racionalitzar. I respecte del que Josep Maria Canyelles ha aportat, bé, jo crec que és complementari del que hem dit en Lluís i jo, i el que m'atreviria a dir és que, home, jo discrepo de l'estratègia de CiU perquè anant cap al que has posat, i molt bé, en Lluís Batlló, sobre la necessitat d'una racionalització, a mi m'agradaria estar en el nucli que ho decidirà, que serà el PP més el PSOE, PP més el PSOE, no serà el PP sol, no pot, en aquest nucli, per reconvertir l'estat autonòmic sense passar per una revisió de la Constitució, que, diguem-ne, no crec que es pugui, diguem-ne, arribar a governar la decisió última de la ciutadania, i, per tant, retornar al que diu l'article 2 de la Constitució, és a dir, les nacionalitats i les regions, en la línia que apuntava en Lluís. És a dir, jo prefereixo més estar a la cuina que es decideix això, que no pas fora cuina rebent els plats que es llencen uns i altres contra les autonomies. I, per tant, Catalunya sí està diferenciada, i és una nació diferenciada entre l'Estat, etc., doncs que estigués a dintre la cuina, el que no pot estar és a fora, en contra del PP, i, al tant, estic convençut que el PSOE també s'hi posarà. El silenci del PSC no és un silenci perquè estan esmes perduts, que també és un silenci expectant respecte a la posició del PSOE.
En aquest punt sí que existeixen, que deia vostè abans que gairebé no existien.
Sí, en aquest punt existeixen, sempre des del silenci.
Des del silenci. Sí, senyor Canyelles, alguna cosa més sobre aquest tema?
Sí, en tot cas dic que, també abundant amb la idea de que la posició del govern català no és fàcil, clar, segur, des del govern central, si es té ganes d'intervenir una autonomia és la catalana, no? Per raons estrictament polítiques. No?
Però no es farà.
No, però l'amenaça hi serà permanentment i això també obligarà el govern català a actuar amb una gran pulcritud en els comptes. Cosa que,
això és bo.
Sí, i això d'aquí és bo, però per tant vol dir, és dir, així com altres autonomies com Galícia estan dient, no, nosaltres igualment doncs, la targeta sanitària per immigrants sense papers la donarem, o sigui, aquest tipus d'afirmacions aquí no es farà mai, per tant aquí s'actuarà tant amb els números reals, o sigui, el senyor Mascolell, com fins i tot com el portaveu, és a dir, de cara a l'opinió pública, penso que s'actuarà amb molta pulcritud i això d'aquí és bo, però això d'aquí també suposa un desgast intern, perquè pot haver-hi gent que digui, ostres, com pot ser que aquí doncs, les retallades vagin tant, quan en altres comunitats autònomes estan anunciant que el que diu el govern central doncs, s'ho passaran pel forro perquè creuen que és injust. Per tant, i jo entenc que això és correcte, però aleshores també cal saber marcar el full de ruta de manera que la gent el tingui clar, de manera que sàpiguen com es produirà el conflicte principal, que no ens perdem per les branques, sinó que sàpiguem quin és el conflicte principal i sobretot el que deia abans, que sàpiguem aglutinar la gran centralitat de la societat civil.
De tota manera, jo intentaria ser una mica autocrític perquè és veritat, com diu el Josep, que a nosaltres no ens agradaria estar a la cuina amb un debat tan important com aquest, però potser la culpa o una de les raons per les quals estem a la cuina és l'ambigüitat del nostre propi discurs. I ara parlo, diguéssim, el discurs del govern, no? Quan, jo crec que si el govern fos més, diguéssim, fes un discurs més directe en quant a el que vol i aglutinés més el missatge de si vol o no la independència, perquè tu vas parlant amb segons quins membres del govern i cada un diu alguna cosa diferent. Llavors, mentre reaccionem d'una manera ambigua, reaccionem d'una manera feble. Jo no sé per què, però em recorda quan va passar lo de YPF, no, a Argentina, que el PP semblava que deien les mesures s'adopten, i després resulta que tot allò va quedar diluït. Doncs pues és una mica el mateix, no? Les mesures s'adopten, no s'anuncien, i després dius, però no, doncs pues no, perquè ni es van adoptar. No, doncs pues aquí és el mateix. De repente hi ha un moment així com de cabrets i a partir d'aquí tot queda una altra vegada diluït. I clar, ells s'aprofiten.
Bé, avui a la tertúlia ens acompanyen l'advocat penalista Lluís Batlló, el també advocat i exvicepresident del Congrés dels Diputats Josep López de Lerma i el promotor de la responsabilitat global Josep Maria Canyelles.
Sí, únicament lligant amb això que deies de tu, Lluís, és a dir, jo fins i tot penso que a vegades parlar quan tu deies que demanaves més claredat i menys ambigüitat, a vegades parlar de conceptes com pugui ser independència i tal polaritzen molt i a vegades tampoc tenen per què portar aquell grau de d'unitat que es pretén. En canvi, el millor parlar de certes qüestions, com dir, escolti'm, que les infraestructures es decideixin a Catalunya amb, en tot cas, d'acord amb Europa. Però aquest és un tema en el qual hem de tenir sobirania plena, entre les coses perquè sabem que Espanya juga a la contra. O, evidentment, en temes culturals o altres, evidentment, d'aquest tipus, per descomptat. És a dir, en això d'aquí, jo penso que és fàcil, i per tant, tot el que sigui dret a decidir, temes fiscals, jo penso que en això d'aquí és molt fàcil aconseguir una gran unitat i una gran centralitat. Per tant, a partir d'aquí, el sentit d'ús de la sobirania ja és una evidència, però jo entenc que també és més raonable i més estratègic o més intel·ligent no focalitzar tant a vegades grans paraules que més aviat poden dividir i en canvi parlar dels fets reals de què és el que implica doncs, actuar de manera sobirana.
Parlem, senyor, si els sembla, del greuge pels peatges. Ahir el president de la Generalitat va enviar a Mariano Rajoy una carta on es queixa d'aquest greuge. La ministra Ana Pastor va admetre el greuge, tot i que va puntualitzar algunes coses, com el tema del preu per quilòmetre a Catalunya. No sé si vostès la van poder sentir o l'han pogut llegir. I avui el Parlament de Catalunya preveu aprovar una proposició de llei per demanar a l'Estat un fons que permeti bonificar o rescatar alguns peatges. Tot això arriba quan sembla que refreda una mica aquella campanya del no vull pagar que el dia 1 de maig en el pont del Dia del Treball va ser forta i, de fet, continua existint. Senyor Canyelles, per exemple, sobre això.
Jo crec que com que és un tema que la ciutadania aquí a Catalunya, i és molt diferent, evidentment, la imatge que té d'altres bandes, té claríssim que això suposa una injustícia per diferents motius. Primera, pels anys que fa que aquestes autopistes estan pagades, i en segon lloc, pel greuge que suposa respecte a altres territoris de l'estat espanyol. Per tant, jo penso que aquí és que el govern, i crec que més o menys és evident que el govern català ha d'actuar amb una certa contundència en aquest tema. No? La carta sona també a mesura feble, no? Però bueno, suposo que és necessari doncs, que hi hagi una carta i que hi hagi una declaració del Parlament, però evidentment és un tema que cal negociar i de manera intel·ligent, perquè segurament, clar, ens interessa que directament desapareguin tots els peatges. Bueno, compte també, és a dir, a lo millor potser ja va bé que en algunes autopistes mantinguin peatges, que hi hagi peatges tous. En tot cas, aquí el que cal és veure quin tipus de peatges, que siguin justos, com han de revertir les arques públiques, com s'ha de negociar d'una manera que sigui satisfactòria per l'interès general i, en tot cas, quin és el model que sigui equilibrat per tot l'estat espanyol.
Senyor López de Lerma, per exemple.
A veure, aquesta campanya del no vull pagar crec que té dos fonamentacions. No? Una, la que acaba d'explicar molt ben Josep Maria Canyelles, és a dir, un greuge comparatiu respecte de la resta de l'Estat, en què tu pots fer centenars de quilòmetres per unes autovies excel·lents, precioses, etc, etc, i a més, sense trànsit, o sigui, sense cap mena de perill. No? Sí, sí. Però aquí hi ha un greuge comparatiu. Ara, jo aquest greuge comparatiu el diposito sobre la taula, com és lògic, però al costat hi poso el que el no vull pagar també amaga l'emprenyament que existeix internament a dins de la societat catalana multidireccional, que s'expressa amb unes autopistes, però que d'existir existeix. I és perquè la societat, diguem-ne, la zona central de la nostra societat, la que ha donat unitat i cohesió al país, i no només a Catalunya, sinó al conjunt d'Espanya i d'altres països, per exemple, Grècia, no? I França, i Holanda, s'està esquerdant. I el famós ascensor social que permetia que gent que es trobava per raons de naixement, per raons de formació, per raons econòmiques, etc., en aquesta zona central de la societat s'enlairés, ara ja l'ascensor social no fa res més que anar baixant pisos i estem ja en menys un, menys dos, menys tres, i aleshores hi falta, per tant, ens dona com a resultat una manca d'horitzó, una manca d'engrescament, un emprenyament difús en el que també el trobo amb l'autopista. Per tant, compte perquè, com deia al començament de la tertúlia d'aquest matí, al costat dels greuges comparatius respecte del conjunt de les comunitats autònomes, de l'actuació de Madrid, etc, etc, compte perquè el ciutadà català no és tonto i sap que és el que paga més de l'Estat, no només perquè hi ha unes diferències o s'estableixen diferències des de Madrid estant, sinó perquè a tots aquells impostos, taxes, etc, etc, que té atribucions al Parlament de Catalunya i impulsades pel govern de Catalunya, dona com a resultat que aquí es paga més que el lloc d'Espanya i, a més, per decisió del seu Parlament. I, per tant, aquí hi ha una altra situació que veurem en unes eleccions com se pot, com alguns partits polítics l'enfoquen, per descomptat, sí o no, jo crec que planteja la batalla en Madrid, i prou, però està sota la taula i aflorant a la taula, damunt de la taula, tota aquesta situació de l'ascensor social que jo dic i el trencament de la vertebració de la societat.
Sí, senyor Batlló.
Sí, a veure, jo estic d'acord amb el Josep que aquesta queixa davant els peatges es focalitza, diguéssim, en algú que va més enllà, no?, de lo que és el pagament dels peatges. De tota manera, jo, i com a ciutadà, que tampoc domino potser tant el tema concret de quan es paga i de fa quant temps, això sí que podria ser això des de sempre, no? Però en tot cas, quan tu surts de Catalunya, hi ha moltíssims peatges per tot Espanya, també vull dir que no, tampoc es pensi la gent que solament és a Catalunya, es paguen a Andalusia...
N'hi ha pocs, però n'hi ha.
Bueno, es paguen a Madrid, les autopistes aquelles...
Aragó, el País Basc...
Aragó, Bilbao, Santander...
Una part de Castella i Lleó...
Sí, vull dir que no solament...
I a Lleó també hi ha Astúries.
Sí, exacte, que no solament el tenim aquí. Aquí el que passa és que ho tenim des de fa molts anys, no? Però penso que també succeeix en altres llocs d'Espanya.
El que passa que n'hi ha menys, eh? Els peatges que hi ha a Catalunya doncs, són, segons les dades oficials, més de la meitat, no?
La diferència és abismal. És abismal en percentatge i en costos. D'altra banda, quan es diu que, a veure, això també és una decisió del Parlament i del govern català, és veritat, però clar, però també s'entén que és una decisió, diguem-ne, pròpia, entre altres coses, perquè no hi ha hagut inversió pública per construir autovies que siguin gratuïtes. Per tant, també ha sigut la manera lògica d'en sortir-se, no? I per tant, potser hem anat per la via pragmàtica de dir, bueno, ja que no hi ha diner de l'Estat per invertir, doncs fem-ho a través d'aquests mecanismes, doncs que ho pagui una empresa i després, doncs, o viatges a l'ombra, però, clar, finalment acaba sent un problema d'inversió.
Ha parlat vostè, senyor Canyelles, de les autopistes que ja estan pagades. Clar, està pagada la seva construcció, però suposo que el que es paga amb els diners de l'usuari és el manteniment. Consideren vostès que pot ser just que una via, com és una autovia, una autopista, la pagui l'usuari en lloc del contribuent, perquè s'ha de pagar igualment el manteniment d'alguna manera?
Jo penso que sí que és just, que qui utilitza l'autopista pugui pagar-la, per tant, jo no seria contrari a la idea de peatge i especialment doncs, en aquestes autopistes doncs, que tenen doncs, una utilització molt, molt intensa i, per tant, ha d'haver-hi un manteniment també conseqüent. Ara, una cosa és que hi hagi un peatge per pagar el manteniment, l'altra cosa és que una autopista que pot haver costat doncs, 40 milions, doncs, al final se n'hagin recuperat a través dels peatges doncs, més de 1.000, no? Que és alguna de les xifres que corren, que no sé quina és la seva exactitud, però que sembla en tot cas una mica desproporcionat des de tots els punts de vista.
No, jo penso que hi ha altres sistemes, com a mi m'agrada molt el sistema suís, per exemple, de tu pagues un cànon, com la tassa d'escombreries, doncs tu pagues la tassa d'autopistes, aquella pegatina que et posen, que a vegades pot ser molt injust perquè per estar un dia pagues el mateix que per estar un any, però algo així, evidentment no això, no? Però un sistema, perquè jo crec que tots, directe o indirectament, ens aprofitem de les avantatges de les autopistes, encara que no l'agafis directament.
Últim comentari sobre això, senyor López de Lerma.
Sí, no, a veure... Les autopistes en el temps han vingut, diguem-ne, varen venir a substituir la manca de potencial inversió de l'Estat. Ara ja no parlo d'aquesta època democràtica, no? Perquè moltes de les que tenim a Catalunya venen diguem-ne, del règim anterior, no? El que passa és que això, diguem-ne, podia tenir un límit en el temps, és a dir, mentre l'Estat no pugui fer la seva carretera nacional, per dir-ho d'una manera, doncs hi ha l'autopista, i l'autopista, home, parlem clar, ve a substituir un servei, ve a donar un servei que l'Estat hauria de donar, i a més amb una finalitat de benefici respecte dels accionistes d'aquella empresa que l'han fet, etc, etc. El que poso, per exemple, com a exemple típic, és què succeeix sortint de Barcelona a direcció a Girona. Eh? No perquè jo sigui de Girona, sinó perquè és l'exemple sí. més clar. No? Si agafes la Nacional 2, et trobes que tota la zona del Maresme, la Nacional 2 s'ha convertit en el carrer major del Maresme.
Sí, sí, de cada poble.
Eh? Per tant, de cada poble.
Passar per allà, evidentment...
Per tant, per allà representa...
Molta estona.
Molta estona. Jo vaig fer-ho fa uns anys i vaig estar 2 hores i quart o 2 hores i 20 d'anar de Barcelona a Girona.
Sí, sí.
Llavors, estem, diguem-ne, empenyats a utilitzar l'autopista. Això no té cap mena de lògica. Si, a més, es va donar l'autorització amb el beneplàcit de la Generalitat per fer l'autopista del Maresme, és lògic que mai més tindrem una Nacional 2 com cal, com caldria, com seria normal en un país normal, en la zona del Maresme. Per tant, és clar, hi ha zones en què dius, bueno, escolti, és que això s'ha fet d'una manera, diguem-ne, poc racional o gens racional. I també hi ha cabut. També hi ha autopistes fetes per la Generalitat de Catalunya aquí, O sigui, també no diguem, escolti, és que Madrid ens ha implantat una autopista. No. Autopistes de peatge de la Generalitat de Catalunya que ha considerat que aquest tram havia de ser de pagament, també n'hi ha.
Com la del Maresme, per exemple, no?
Sí, i amb una altra d'interior...
Oh, aquesta utilitzada per vostè, senyor Canyelles.
Que és la més cara de totes.
Sí. Que és la més cara de totes. Sí.
Senyors, ho hem de deixar aquí. Vaja, ahir parlàvem molt de Bankia, avui no tenim temps, però bé, amb els canvis i amb les mesures del govern espanyol sobre el sistema financer tindrem ocasió de tornar a parlar-ne. Gràcies, Josep Maria Canyelles.